Finestra de tren. Windows between you and the wall. Louis Magnés. El tren, en un departament prou còmode, m'he trobat bé. S'ha anat podrint el dia. En aquesta hora és possible sentir un tremolor a l'entrecuix de la tarda. Els roses i els morats s'han adormit plàcidament en els suburbis blaus i, a poc, s'ha fet de nit. Només uns grocs vacil·len de lluny quan passem, perforant la carn negra de la fosca, prop d'algun poble taciturn. Tornem a la ciutat i, mentrestant, m'agrada l'aire cosmopolita d'aquest tren. Perfums discrets, mirades i camises i la frontera justa entre ells i jo. Em veig el vidre prou serenament. Mentre el tren corre, el paisatge s'allunya i, en canvi, jo no em moc. Com si, de fet, el tren i jo mateix fóssim metàfores. Aquest poema d'Antoni Puigvert, nascut l'any 1954, pertany al llibre Curset de natació de l'any 1992, que va ser Premi de la Crítica.
Punt7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, avui és dilluns, 28 de novembre de 2011, són les 9 del vespre i estem en directe a Punt7 Ràdio. Per tant, això només pot ser Tirant de llibres, el programa número 179. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, i així anem fent. En època de retallades anem tirant de llibres. Bona nit, Joan.
Bona nit, quan són les 9 i 2 minuts, de fet, perquè veieu que és un programa en directe, doncs estem fent un programa que l'hem fet amb molt d'amor i amb molta il·lusió, i esperem que us agradi a tots i totes que ens esteu escoltant.
Saludem la nostra tècnica, la Gemma Grau, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent, i saludem, òbviament, tota la nostra audiència que ens segueix fidelment setmana rere setmana. Bé, avui hem començat amb un poema d'Antoni Puigvert, Finestra de tren, que ja heu vist que era un poema que parlava del pas del temps, i de, bé, agafant aquesta metàfora del tren. El tren va passant, el pas de la vida, el pas del temps.
Tinc una notícia per dir.
Què tens a dir? Sí, Joan, digues.
Tinc una notícia per dir que a partir de la setmana que ve, és a dir, el dia 5 de desembre, s'incorpora al programa una nova corresponsal de les Illes, de les Illes Balears, i ens parlarà des de Palma. Es diu Lídia Martínez i
Laia,
esperem...
Laia.
Perdó, sí, Laia Martínez, que el tenim aquí, doncs, la setmana que ve.
Molt bé, avui tenim un programa atapeït, com sempre. Tenim una macrosecció avui de literatura universal. Tenim 25 minuts de literatura universal. Tenim tres apartats diferents, un per cada un de nosaltres, un per en Joan, un per en Jordi i un per a mi mateix. Jo començaré parlant del centenari de la mort d'Emilio Salgari, aquest escriptor italià, que va néixer el 1862 i va morir l'any 1911. Per tant, aquest any fa 100 anys de la mort d'aquest escriptor. En Joan ens parlarà d'un llibre d'Alice Munro, una escriptora que ha fet un llibre bastant consistent, tinc entès.
Alice Munro, de fet.
Munro.
Massa felicitat. És un conjunt de contes, però com que moltes vegades el conte té un valor, sembla que sigui menor, respecte a la novel·la, doncs aquí, amb aquest llibre, reivindica una altra manera de fer literatura tan potent, com veureu, com si fos una novel·la.
I en Jordi ens parlarà del tema del mite d'Antígona.
Sí, el mite d'Antígona en la història de la literatura, perquè és un mite pràcticament intemporal, és a dir, d'ençà del seu origen en la literatura grega ha reaparegut al llarg de la història de la literatura moltíssimes vegades.
Sabeu que cada setmana tenim lectures de microrelats. Doncs avui també en Joan i en Jordi ens en llegiran un cada un de microrelat.
Un és la trucada i l'altre no és massa tard.
Tenim també noticiari. Avui alterem l'ordre del noticiari, el posarem una mica abans, quan passin uns minutets de 9:15. I després del noticiari tindrem llibres a la carta. L'Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre de Patrick Rothfuss, El temor d'un home savi. I avui tenim la crònica des del País Valencià. Avui la tenim al final del programa, la nostra benvolguda Empar Murelló ens ho portarà des del País Valencià. I avui la frase ens la porta en Jordi. Doncs som-hi.
Literatura universal.
Bé, amigues i amics, jo no me'n recordo gaire d'aquesta sèrie, però em penso que potser en Joan o en Jordi potser sí se'n recordaran d'aquesta sèrie.
Ja l'havia vist, a mi em va agafar ja una mica grandet, també, de fet. Quan van fer aquesta pel·lícula jo ja devia tenir cap allà els 17 o 18 anys.
Als anys 70, potser?
Sí, als anys 70, sí, exacte, als anys 70 devia ser. I esclar, ja, o potser una mica abans, però de fet eren sèries d'això, d'aventures, de l'heroi que allibera els pobres i diguem-ne, i perjudica els rics, una mica com el Robin Hood, però ambientat al mar, de les Antilles, allà.
Bé, de les Antilles, jo diria que més aviat cap a l'Orient, em sembla que era un malai, d'origen malai, o una cosa semblant, i fins i tot
Malàisia.
Recordo...
Sí, el tigre de Malàisia.
El tigre de Malàisia es deia, o era el sobrenom de, sí. Del...
Tot i que Emilio Salgari, que era l'autor, sí que té un cicle de novel·les dedicats als pirates de les Antilles. Ah. Que també té... Hi ha unes obres... Sandokan no és de les Antilles, però sí que l'Emilio Salgari sí que té textos basats en aquell lloc. Volies dir alguna cosa, Jordi?
No, i ara, que la cançó que acompanyava la sèrie italiana doncs realment es va fer famosa i, en fi, entra dins d'aquella estètica una mica Umberto Tozzi, fins i tot.
Doncs bé, Emilio Salgari, que és un escriptor que va néixer a Verona l'any 1862, va morir, com dèiem, a Turí l'any 1911. Va iniciar els estudis a l'Institut Tècnic Naval de Venècia i va navegar per l'Adriàtic en un vaixell mercantil. I de retorn a Verona es va dedicar al periodisme i va iniciar l'activitat literària amb poesies i relats breus. A veure, en principi, ell parla de les seves obres de llocs molt exòtics, de viatges per mar, però sembla que els seus viatges, la seva pròpia experiència marítima pel mar, es va limitar a breus períodes de navegació durant la seva joventut en aquest vaixell escola, aquest temps que també prestava serveis en un vaixell mercant i que, com dèiem, navegava per l'Adriàtic i per una part de la Mediterrània. Tot i això... ell explica que molts dels seus personatges diu que estan basats en persones reals que ell va conèixer en la seva vida com a mariner, i diu que Salgari s'atorgava ell mateix el títol de capità i diu que ell mateix signava amb aquest títol algunes de les seves obres, però bé, aquí ja no hi entrarem. L'any 1883 va publicar la seva primera novel·la en un diari de Verona i a partir d'aquí va començar una activitat literària molt intensa que va tenir una gran acollida popular. Va escriure més de 80 novel·les i més de 130 contes. El 1892 es va casar i es va traslladar a Turí, on van néixer els seus 4 fills. I tot i l'èxit de les seves obres, les dificultats econòmiques derivades de la gasiveria dels seus editors, així com el trastorn mental de la seva dona, el van portar al suïcidi el 25 d'abril de 1911. Un suïcidi, per cert, bastant peculiar. Es veu que es va obrir el ventre amb un ganivet, segons un ritual japonès que es diu el seppuku.
Sí, el seppuku és la paraula xinesa, de fet, per evitar precisament harakiri, que és una paraula, és una expressió tabú.
La major part de l'obra d'aquest escriptor, d'Emilio Salgari, és constituïda per novel·les d'aventures, l'acció de les quals succeeix en llocs ben diversos, com per exemple a Malàisia, Austràlia, el Mar Carib, l'Oest Americà, l'Àrtic, o sigui, ben llocs ben exòtics. I algunes d'aquestes novel·les s'agrupen en cicles narratius protagonitzats pels mateixos personatges. Un dels més populars d'aquests personatges és aquest que comentàvem just al principi, el pirata Sandokan o el tigre de Malàisia, s'anomenava així. un príncep de Borneo destronat per l'imperi britànic, enamorat de Lady Mariana, Mariana Guillong, la mort tràgica de la qual marca la vida de l'heroi. Un altre personatge molt popular va ser el Corsari Negre. Doncs, pel que fa al Corsari Negre, podem fer una mica de memòria d'explicar una mica l'argument d'aquesta novel·la del Corsari Negre, que està, de fet, inclòs, el Corsari Negre, dins d'un d'aquests cicles que comentàvem, el cicle de les Pirates de les Antilles, un cicle que està constituït per 5 novel·les, concretament el Corsari Negre del 1898, La reina dels Caribs, 1901, La filla del Corsari Negre, 1905, i El fill del Corsari Negre, 1908. La cinquena novel·la és... El Corsari Roig, exacte. I Els últims filibusters, de l'any 1908, que també va ser traduïda com Els últims pirates. Expliquem breument l'argument del Corsari Negre. Un corsari italià d'origen noble, el Corsari Negre, decideix recuperar el cos del seu germà, el Corsari Roig, que està penjant, després d'haver estat assassinat a la forca, per ordre del governador de la ciutat, Van Gult, un noble holandès que ha traït els seus passant-se al bàndol dels espanyols, dels colons espanyols. Estem en ple segle XVII, una època en què els corsaris i els pirates anglesos, francesos i holandesos assalten els vaixells espanyols que trafiquen entre la metròpoli i les seves colònies, i en moments en què destrossen totalment les ciutats portuàries. Aquest corsari negre, ajudat per dos dels seus fidels seguidors, Carmó i Van Stiller, i després de moltes aventures, aquest corsari negre aconsegueix rescatar el cadàver del seu germà, aquest que hem dit que es deia el Corsari Roig, i finalment el pot sepultar en el mar, i jura en aquell moment, aquest corsari negre, no descansar fins venjar-se de Van Gult i exterminar-lo a ell i a tota la seva família. Quan inicia les seves aventures per complir aquesta promesa, assalta una nau espanyola i fa presoners tots els passatgers d'aquesta nau, i enmig d'aquests últims passatgers hi ha una formosa jove noble de la qual s'enamora sense admetre-ho ell mateix, però res ha d'obstaculitzar la seva venjança, i és per això que para a l'illa de la Tortuga i allà deixa els seus tresors i els seus presoners i trama un nou pla per acabar amb aquest Van Gult. Aquest Van Gult, que recordem que és aquest noble holandès que havia traït els seus i havia assassinat el germà del Corsari Negre. Malgrat això, el destí del Corsari Negre, igual que tot, el mateix destí que tots els dels seus germans, és tràgic. Després d'assaltar la ciutat de Maracaibo, quan persegueix aquest Van Gult, descobreix que aquest Van Gult és el pare d'aquesta noia, d'aquesta estimada. De tota manera, com que ha jurat exterminar la família del seu enemic, sacrifica el seu amor i la noia aquest jurament que havia fet. Per la forma i pel contingut, moltes de les obres de Salgari representen genuïnament la novel·la d'aventures de la primera meitat del segle XIX. L'escriptor està bastant a prop de Walter Scott, malgrat que està lluny del seu estil excel·lent, també està a prop de Víctor Hugo i especialment d'Alexandre Dumas pare. Sembla clar que aquestes novel·les de capa i espasa d'Alexandre Dumas pare, com per exemple Els Tres Mosqueters de 1844 i El Comte de Montecristo de 1849, han d'haver influït en aquest novel·lista italià, en Emilio Salgari. També no hi ha dubte que Salgari havia hagut de conèixer les novel·les de Jules Verne, del qual va ser contemporani. Per cert, la setmana vinent en Jordi ens parlarà d'una novel·la de Jules Verne.
Ui, estem avançant esdeveniments, espero que no m'hagi de desdir de la meva promesa. Bé, en realitat, sí, ja en parlarem la setmana vinent.
Molt bé. Doncs bé, aquesta obra que ara mateix estàvem presentant, la del Corsari Negre, que formava part d'aquest cicle, el cicle de Pirates de les Antilles, és només un dels molts cicles de novel·les que té aquest escriptor, Emilio Salgari. Hi ha el cicle Pirates de les Bermudes, Aventures en el Far West i tota una sèrie de novel·les de cicles menors. La Flor de les Perles, Els Fills de l'Aire, Els Dos Mariners, L'altre cicle que potser valdria la pena simplement desmentar és aquest que hem, amb el qual hem començat, aquest cicle d'11 novel·les que se'n diuen Pirates de Malàisia, i és el cicle més extens d'Emilio Salgari. El protagonista més important és aquest pirata Sandokan, és aquest príncep de Borneo que va ser desposseït del seu tro pel colonialisme britànic, i precisament aquests britànics, especialment un que s'anomena el Rajà Blanc de Sarawak a Borneo, James Brooke, un personatge que va existir realment, es veu que aquest va ser el principal enemic de Sandokan, que té doncs, el recolzament de diversos personatges, com per exemple un portuguès que es diu Yáñez. Doncs aquest cicle dels Pirates de Malàisia el formen 11 novel·les, i val la pena doncs, que ho tinguem en compte. Bé, les últimes coses que volia comentar d'Emilio Salgari és que resulta que els drets d'autor, doncs esclar, doncs en tots aquells països en què el copyright s'estén 70 anys o menys des de la mort de l'autor, doncs ja estan disponibles aquestes obres. Les podeu trobar, algunes d'aquestes obres, a internet. N'hi ha una que es diu http://es.wikisource.org/wiki/Emilio-Salgari. Diu, totes aquestes obres originals es poden trobar ja de domini públic.
Però en quina llengua?
Aquí, en aquesta pàgina web, en espanyol. No ho sé si en català en podem trobar,
o en italià, perquè vaja, vull dir, llegir Emilio Salgari en la llengua original. Ara, tu diries que avui dia causa el mateix furor que quan es passava la sèrie de televisió?
M'imagino que no, però bé,
sí, eren altres èpoques llavors també, i també més misèria i més allò, i no sé, potser amb aquell poder era el teu heroi, el teu penjador, el teu no sé què, i esclar, ara tampoc, potser no sé si lligaria ara.
Jordi, ja que parles d'això, de l'accés directament als textos italians, sapigueu que hi ha una pàgina web que es diu emiliosalgari.it, que allà hi ha molta informació sobre aquest escriptor.
En italià.
En italià, exactament. Doncs bé, hem acabat Emilio Salgari, i ara mateix en Joan ens parlarà d'aquesta novel·la, d'aquest recull de contes, més aviat.
Sí, parlem de la Liz Munro, el títol es diu Massa Felicitat, està editat per Club Editor, a la col·lecció Club dels Novel·listes, el número 29, fet a Barcelona el 2010, té 315 pàgines i té i val 22,90 euros aproximadament. La Gemma Casamajor, en la presentació d'aquest llibre, afirma a internet, una timonera de les lletres. Així és l'escriptora canadenca Alice Munro, mar i barca alhora, i així ho demostra un altre cop en el seu darrer recull de contes Massa Felicitat, que enllesteix quan és a punt de fer 80 anys i després d'haver anunciat la seva retirada literària. Per sort, encara no s'ha jubilat i, per desgràcia, no ha guanyat encara el Nobel de Literatura, encara que ha estat una de les eternes candidates. Per tant, veiem que no estem parlant d'una autora, diguem-ne, menor, sinó d'una gran escriptora. I aquesta constatació que va haver de renunciar a escriure per dedicar-se a la família és un fet força comú en moltes dones, per desgràcia. Fa pocs dies parlàvem aquí mateix amb la Lluïsa Forrellat, on comentava que li va passar un mateix, i ara es trobava que a correcuita havia d'afanyar-se a acabar les novel·les abans que ja no ho pugui fer. Per tant, clar, el temps corre, i quan ja té aquestes edats, doncs bé, pot passar qualsevol cosa. Malgrat que ens trobem davant d'una obra feta de contes, podríem dir que de cadascun d'aquests contes se'n podria fer una novel·la, perquè donen per molt més, i si ara s'expressen en forma de narracions, és perquè l'autora concep la vida, i per tant la seva obra, com un conjunt de fraccions que apareixen al mateix temps, que coexisteixen al mateix temps, però que no acaben d'encaixar. I com que són fraccions, doncs també la descripció d'aquesta vida la fa a través de contes. Massa Felicitat, doncs, és feta per 10 contes, els quals tenen en comú que sempre tracten de personatges que tenen problemes físics o psíquics i que volen alliberar-se de la seva situació. Aquesta obra em recorda una altra obra poc coneguda de Prudenci Bertrana, dita Proses Bàrbares, que també tracta d'herois que es troben allà al mig dels boscos i que tenen problemes i que intenten també sortir-se'n. En aquest cas, tots els personatges que intervenen s'aparten del camí assenyalat i, com una rara avis, queden situat a fora de la norma habitual. I per això mateix pateixen i intenten plantar cara, però no sempre se'n surten. Prejudicis, autocompassió i llàstima serien uns mots que s'escriurien quan parlem de la caracteriologia dels personatges d'aquesta novel·la. Diu la contraportada que sota la superfície llisa dels esdeveniments hi ha esquerdes que ens atreuen. I és cap a aquestes esquerdes on aniran passant tots els personatges. La precisió psicològica i la intel·ligència d'aquests personatges serà la mesura definitiva d'aquesta gran obra. Temàticament tenim que una jove rep consol inesperat per la mort dels seus tres fills, una altra dona reacciona de forma insòlita davant de la humiliació a què la submet un home, altres contes descriuen la crueltat dels nens i nenes i els buits de solitud en el dia a dia de la vida de parella, però en canvi el darrer conte, és un conte especial, que és el que dona títols, diu així, precisament Massa felicitat, parla de Sofia Kovalevsky. Kovalevsky va ser una autora real que va viure, va néixer a Rússia, a Moscou va néixer, el 15 de gener de 1850 i va morir a Estocolm el 10 de febrer de 1891. I va ser una matemàtica russa que realment va viure, com he dit, a finals del segle XIX, i en el seu llarg aquest conte va explicant una mica la seva vida, que va ser un pelegrinatge, diguem-ne, llarguíssim, a través d'Europa, a la recerca d'una universitat que embatés dones com a professores, que fins llavors, ara ho sembla una cosa molt normal, que les dones vagin a la universitat, de fet ja diuen que hi ha més dones que homes, ara, actualment, però llavors, a finals del segle XIX, doncs realment no podien anar-hi, i no hi va poder anar fins al final, que finalment doncs va ser reconeguda i ajudada per molts altres, també alguns homes que estaven a la universitat, clar, si n'hi havia dones, no podia ser per altres dones. I per això va ser una precursora de tot això. Jo, sobre aquest últim personatge, us recomano que busqueu informació a la Viquipèdia, que hi ha molta, totes aquestes coses que us acabo d'explicar, i molta, molt més informació, i veureu com aquí la realitat i ficció s'enllacen. Sorprèn adonar-se que quasi tots els personatges que hi surten, especialment els principals, són de sexe femení, són els importants. Quan hi apareixen homes, són homes que tenen problemes, homes que maltracten, homes que no, que diguem-ne que donen una imatge del sexe masculí no precisament afavoridora. La majoria dels contes són magnífiques peces, doncs, de narrativa breu. Alguns, com ficció, parlo de títols ara de contes, ficció, forats fondos, radicals lliures o jocs de nenes, són simplement magistrals. Són molt ben fets. O com Dimensions, que obre el volum, és probablement un dels millors. Una narració commovedora i d'una altíssima tensió continguda que posa els pèls de punta poc que es copsa que hi ha sota d'aquella innocència aparent. Hi ha una frase que voldria remarcar. Diu, tothom busca per tot la solució. Tenen el cap adolorit de tant buscar. Hi ha tantes coses que els empenyen i els fereixen. Se'ls poden veure el rostre, tots els blaus i totes les penes. Pateixen. Per tant, ja veiem que no és una literatura, diguem-ne, d'aquestes lineal, sinó que és una lectura per pensar-hi i reflexionar-hi. Si l'autora té tant d'èxit és perquè Munro situa els seus personatges en un daltabaix. Daltabaix però sense estridències, sense morbositats. Sovint la vida se'ls desfà i cal refer-la, com sigui. I ho explica com si fos un lector afectat. Munro té la capacitat de fer sentir que allò que passa als personatges podria passar o ha passat a la persona lectora. I això és degut al fet que Munro és una gran narradora. Amb aquesta obra, l'autor va guanyar el Man Booker International Prize el 2009. Per tant, ja veiem que molta gent doncs, la considera una gran autora. Repetirem la referència d'això. Alice Munro, Massa felicitat, editorial Club Editor, col·lecció El Club dels Novel·listes, 29, Barcelona 2010, 315 pàgines, 22,90 euros.
Bé, i passarem a parlar del darrer tema dins de literatura universal. El tema que jo he triat és el mite d'Antígona dins de la història de la literatura, i és per una senzilla raó, que així que t'acostes a una de les manifestacions d'aquest mite, concretament, posem per cas, l'Antígona de Salvador Espriu, clar, i vas estirant del fil, t'adones que te'n vas molt enrere en el temps, però també trobes molts més fils per estirar. I de seguida ho veurem. O sigui, de fet, el mite d'Antígona és el d'aquella princesa de Tebes, la ciutat grega, Tebana, per tant, la princesa que, davant d'un conflicte que s'ha desencadenat a la seva ciutat entre els seus dos germans, i no m'estenc massa perquè hi ha molt a explicar, moren tots dos lluitant l'un contra l'altre, Teocles i Polinices, l'un atacant la ciutat amb un exèrcit que ha fet venir de fora i l'altre defensant-la. I, és clar, a Teocles, qui la defensava, doncs, mereix el màxim respecte un cop acabada la batalla, però Polinices, qui la defensava, oi, es decreta que no té dret de ser enterrat. I ser enterrat o no, és a dir, que al revés o fos objecte dels rituals que li corresponien, implicava poder entrar o no en el món dels morts i ser acceptat pels altres morts, és a dir, que tenia conseqüències serioses. En definitiva, una qüestió religiosa en principi. Bé, Antígona és qui s'encarrega d'intentar, si més no, enterrar el germà mort atacant la ciutat, Polinices, perquè és germana, doncs, tant de l'un com de l'altre, i és condemnada a morir per aquest desafiament de la llei. Per tant, diguéssim que l'obra planteja un debat entre la llei natural o la llei que imposa la tradició religiosa i la llei humana, la llei, doncs, de la ciutat. Bé, aquest argument, de fet, si anéssim a buscar el punt més llunyà d'on el podem fer arrencar, o almenys les primeres traces que ens hi acabaran conduint, seria a través de la Ilíada i l'Odissea, on no s'esmenta pas Antígona, però sí s'esmenta el seu pare, s'esmenta Èdip, per exemple, a la Ilíada, o bé a l'Odissea s'esmenta Tiresies, que serà un endeví que també tindrà un paper en tot aquest, en tota aquesta tragèdia d'Antígona. I mai més ben dit tragèdia, perquè després el personatge, o quan apareixerà definitivament el personatge, serà a través de tragèdies. És a dir, representacions teatrals a càrrec d'autors com ara Èsquil, Sòfocles i Eurípides. Perquè trobem el personatge, per començar, en una obra d'Èsquil, El set contra Tebes, i uns anys més tard el trobem en obres de Sòfocles, naturalment la mateixa Antígona, i després també a l'obra Èdip a Colonos, en què veiem com acompanya el seu pare Èdip en el desterrament de la ciutat de Tebes. I encara la trobaríem en l'obra Les Fenícies d'Eurípides. Bé, clar, si deixéssim, oi, el personatge en aquest moment de la literatura, no hauria donat més de si, però és que, de fet, el personatge ha donat molt més de si, perquè a partir d'aquest plantejament, que per una banda té uns ingredients religiosos, per una altra banda té uns ingredients humans i per una altra banda té uns ingredients polítics, oi, hi ha hagut seqüeles, és a dir, noves versions de l'obra adaptades o no a la contemporaneïtat, però sempre oferint relectures, i de fet oferint relectures que destacaven més un d'aquests tres ingredients que dèiem, o el religiós, o el polític, o l'humà. I avui dia, per exemple, a Llatinoamèrica existeixen centenars d'Antígones. Per què això? Doncs perquè, és clar, la societat o les societats de l'Amèrica Llatina són societats que han viscut moltes guerres civils o guerres en general, i per tant els conflictes, siguin interns o no, oi, doncs duen precisament a aquest argument. A nosaltres potser ens interessaria ara esmentar, més que una llarga llista d'autors que potser no ens diuen tant, una llista d'autors més breu, però que ens duguin alguna referència més immediata. Es mantaria així, doncs, un autor francès que escriu la seva Antígona l'any 42 sota l'ocupació alemanya de París. L'obra no s'estrena fins al 44, és l'Antígona de Jean Anouilh. I Jean Anouilh, de fet, escriu una obra en què clarament el conflicte és el conflicte que s'hereta de la mateixa obra o de l'obra que du el mateix nom de Sòfocles, però, esclar, ambientada en l'època contemporània fins al punt que el públic, oi, trobava correspondències entre Antígona i Creon. Creon seria el seu oncle, el nou rei, després de la mort del rei Eteocles, en el sentit que interpretaven que Antígona representava, per exemple, l'opció de la resistència i Creon representava, per exemple, l'opció de l'ocupant alemany o del govern de Vichy. De fet, sembla que Jean Anouilh s'hauria inspirat en un atemptat que va intentar cometre un home que no formava part de cap moviment de la resistència, però que va atemptar contra el president del govern de Vichy, no contra el mariscal Petain, sinó contra Pierre Laval. Sembla que va ser aquest atemptat de l'any 41 el que va motivar doncs el desenvolupament de l'obra per part de Jean Anouilh, mentre que en el cas de Bertolt Brecht, que escriu la seva obra cap allà 1947, l'estrena el 48, sembla que la motivació és la fi de la Segona Guerra Mundial i la correspondència que busca és naturalment entre el règim nazi i Adolf Hitler, que es faria correspondre a Creon, i en el cas d'Antígona, Antígona seria la representant del poble alemany, però això sí, d'acord amb la ideologia, diguéssim, socialista de Brecht, doncs Antígona no encarnaria pas una heroïna, sinó una dona normal i corrent que s'adona potser massa tard de la maldat del règim de Hitler i intenta combatre'l, i això la portarà a un desenllaç fatal. És clar, en el cas de Brecht era clara la posició moral i les preferències. En el cas d'Anouilh no era tan clara la posició, si es decantava per les raons de Creon o es decantava per les raons d'Antígona, fins al punt que la resistència va llançar amenaces de mort contra Jean Anouilh, i la seva obra es va continuar representant un cop alliberat París, però perquè va comptar amb l'aval, amb la protecció de les noves autoritats, però diguéssim que a partir d'aquesta explicació de l'Antígona de Jean Anouilh i de la seva ambigüitat moral, també ens podríem referir a l'Antígona de Salvador Espriu. L'Antígona de Salvador Espriu és anterior a aquestes dues, va ser escrita l'any 1939, però nosaltres el llegim en una versió que hauríem de situar entre el 63 i el 67 i publicada el 69, en què, esclar, Salvador Espriu allò que intenta és precisament fer correspondre al conflicte d'origen clàssic, oi? La situació de guerra civil viscuda a l'estat espanyol i concretament dins la societat catalana. És clar que en un principi Salvador Espriu no aprova la figura de Creon ni la seva decisió, però justament entre el 39 i el 63-64 planteja una interpretació de l'obra que incorpora elements de relativització de l'heroisme d'Antígona. I així, en definitiva, arribaríem a fins i tot plantejar-nos que en català tenim no sols l'Antígona de Salvador Espriu, sinó en total quatre Antígones, tres Antígones més, que esmentarem només de passada per no excedir-nos en el temps. A més de la de Salvador Espriu, hauríem d'esmentar la del mallorquí Guillem Colom, estrenada l'any 1935. Hauríem de parlar també de l'Antígona de Joan Pubill i Atzerà, estrenada l'any 1961, i encara l'Antígona de Josep Maria Muñoz, estrenada l'any 1967. Per tant, fixeu-vos si en tenim d'Antígones i com dona de si un mite clàssic.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Els microrelats.
Bé, amics i amigues, continuem amb l'espai dels microrelats. En aquest cas, llegirem dos contes, el Jordi llegirà un i jo també en llegiré un altre, que són contes seleccionats per l'Associació de Relataires en Català. Això és dins d'un concurs de microrelats que amb aquest concurs hi ha la possibilitat de que siguin llegits a la ràdio. Llavors, això té l'apartat que es diu ARC, A-R-C, a la ràdio. Si us interessa col·laborar amb aquesta associació, sabeu que les bases les trobareu a www.associacioreletaires.com, sense cap accent ni res, tot junt. Per tant, és fàcil de trobar la informació. Llegirem, no és massa tard, d'un autor que es fa dir Copèrnic. El cor et fa un gran salt. L'has vist allà, darrere el vidre. Et saluda amb els ulls plorosos i tu, desarmat de cop, que has aguantat serenament fins ara, tens la impressió de que tot l'edifici s'esfondra dins teu. I et surt el plor, incontenible, un fluid constant i progressiu, com si s'hagués esberlat la clova d'ou de formigó d'un pantà de llàgrimes. I el líquid va ser sense aturador. Els sanglots se t'acumulen i s'encavalquen d'una manera que et dificulta la respiració. És tota una vida desgraciada que supura pel llagrimall. És una infància difícil, un adolescent de supervivent i una fugida de la llar que mai s'hauria d'haver produït. Després, una joventut marcada per la delinqüència, la droga, el sexe fàcil o pagat. I en aquell moment, sense paraules, saps que malgrat tot et perdona. Sí, et perdona perquè és la teva mare, encara que ara estiguis aquí per aquest crim tan abominable. Voldries fondre't amb ella en una abraçada llarga, desesperada. Penses en la vergonya i el dolor que deu tenir. Implores als seus ulls la seva comprensió i et sembla que sí, que el fet d'haver-te cuidat de petit, d'haver estat sempre pendent del teu caminar vacil·lant, passa per sobre de qualsevol altra consideració. És allà i això proporciona una gran pau interior en aquests moments tan difícils. Llavors et sents defallir. Claves els teus ulls en ella per emportar-te la seva imatge. Les teves mans, lligades, semblen voler agafar alguna cosa inexistent. La força t'abandona i entres en un somni imprecís. Al cap de pocs segons, el director de la presó anuncia l'acompliment de la sentència per injecció letal.
I passarem a llegir La trucada, un relat escrit per Crònic. A 8:15 del matí va sonar el telèfon. Encara estava al llit, malgrat el terrible dolor muscular i l'aixafament, aquest causat principalment pels antidepressius que prenia, es va incorporar tan ràpid com va poder i va contestar. El gest de patiment de la seva cara va desaparèixer quan va rebre la notícia. No podia dissimular l'alegria, ni en els seus millors somnis s'hagués imaginat tal circumstància. Sempre s'havia considerat una dona poc afortunada, la típica persona a qui mai li toca res tret de desgràcies. No es podia creure que d'un dia per l'altre els seus desitjos es fessin realitat. Desprenent alegria per tots costats, la dona va tornar a l'habitació, va obrir l'armari i, enmig d'un batibull de roba amuntegada, va treure un dels vestits més elegants que posseïa. Tot seguit, palplantada davant el mirall i amb molt de compte, es va posar un subtil toc de rímel als ulls. Feia mesos que no s'arreglava. Sense perdre més temps, va despertar la seva filla i la va fer vestir. No es va poder estar d'abraçar-la amb totes les seves forces, mentre que cau d'orella li xiu-xiuejava. A partir d'ara tot serà diferent, tresor. Després de deixar la nena a la llar d'infants, es va dirigir al lloc en el qual l'home de la trucada l'havia citat. Allà la van fer esperar uns minuts, no gaires, fins que un senyor molt cortès la va venir a buscar. Mentre recorria aquell llarg passadís, les llàgrimes van començar a aflorar als seus ulls. No ho entenia, eren sentiments contradictoris. Segurament allò era fruit de la seva baixa autoestima i d'aquella feblesa emocional que tan mal li havia fet en els darrers anys. Aquell dia, no obstant, marcaria un punt d'inflexió a la seva vida. Estava contenta perquè ja no tenia por. Un somriure dissimulat se li va escapar quan va entrar a la sala i va contemplar el seu marit. Per primera vegada en molt de temps es va atrevir a mirar-lo a la cara. Sabia que el cos inert del seu espòs ja no la podria apallissar mai més.
El noticiari.
Bé, comencem l'espai noticiari amb notícies aquestes que són breus. Tenc que la UNESCO ha declarat la muixeranga patrimoni immaterial de la humanitat. La UNESCO ha atorgat aquesta matinada passada la distinció a les festes de l'Algemesí, per tant és una cosa que acaba de passar avui mateix. La festa de la Mare Déu de la Salut d'Algemesí ha estat declarada aquesta matinada passada patrimoni immaterial de la humanitat. Tal és la decisió que ha pres el Comitè Intergovernamental de UNESCO reunit a Bali, que ha destacat el valor cultural de la festa i la transmissió que se n'ha fet generació rere generació. La festa, que té l'origen al segle XIII, se celebra cada 7 i 8 de setembre. Inclou peces teatrals, processos i balls, entre els quals hi ha la muixeranga. I ara sentirem una versió musicada, un fragment d'aquesta muixeranga que s'ha fet popular arreu dels Països Catalans, però que també es considera, diguem-ne, l'himne nacional del País Valencià.
Bé, continuem el noticiari amb una notícia de finals de la setmana passada que ens va deixar tots una mica astorats, i és que la consellera valenciana de Cultura, que també és portaveu del govern, Lola Johnson...
Que ha esmentat de Cultura.
Exacte, Cultura. Doncs resulta que en un acte, i no amb qualsevol persona, no, amb un acte que estava ple d'editors, va fer unes declaracions davant d'un auditori ple d'editors i llibreters amb una cerimònia de lliurament dels premis dels millors llibres editats, en què va confondre a Ausiàs Marc com si fos l'autor del Tirant lo Blanc, quan tothom sap que és l'autor, és Joanot Martorell. Clar, això, ells que són precisament tan valencianistes, que reivindiquen allò, tot el que sigui valencià, ostres, equivocar-se aquí ens sembla que és una mica fort. Es veu que les xarxes socials es van fer ressò immediatament d'aquesta equivocació i va provocar això molts comentaris semblants doncs, als que havien fet altres polítics quan s'havien equivocat, com per exemple l'actual presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, quan en la seva etapa de ministra de Cultura va arribar a confondre públicament l'escriptor José Saramago amb una escriptora suposadament anomenada Sara Mago.
Bé, i us sorprèn saber que un 20% dels nens europeus han patit abusos sexuals? Un 20% dels nens europeus. Aquesta notícia us provoca por, fàstic, ràbia. Si és així, podeu llegir la novel·la Paraules emmetzinades de Maite Carranza, perquè aquesta novel·la, que tracta precisament d'aquest tema i que va escriure doncs parlant amb psicòlegs i Mossos d'Esquadra per als temes més tècnics i sobretot amb persones adultes que havien patit abusos de petits, però que de fet sembla inspirar-se en el cas d'una noia alemanya que em sembla que es deia Patricia Campusch, aquesta novel·la Paraules emmetzinades ha guanyat el Premio Nacional de Literatura en la modalitat d'infantil i juvenil. Aquest és un premi, que concedeix el Ministeri, hauríem de dir, de Cultura. En tot cas, és clar, pot obrir el debat aquell etern de si les bones intencions fan bona literatura o no. Segur que les intencions de Maite Carranza eren les millors, però em sembla que la seva editorial també tenia les millors intencions, perquè va començar una promoció molt forta d'aquesta novel·la quan la van llançar.
Seguim amb el noticiari. Darrer comiat amb l'occitanista català Enric Garriga Trullols. Va impulsar el lligam entre els països catalans i Occitània per mitjà del Cercle d'Agermanament Occitano-Català i va participar activament en la tramitació de la Llei d'Occità a Catalunya. I això, doncs, des d'aquí, doncs, volíem donar-li condol amb ell i la seva família i lamentar que esperem que el Cercle, doncs, continuï la seva activitat i que els que venen al darrere d'Enric Garriga, doncs, continuïn la seva tasca tan potent i tan, diguem-ne, valorosa de defensa de les llengües i de germanament entre les dues cultures.
Si em permets, segurament, encara que ell era l'ànima d'aquestes institucions, les institucions amb les quals estava relacionat o les entitats amb les quals estava relacionat, que eren el CAOC, el Centre de Germanament Occitano-Català, i l'IPEC, l'Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana, segurament continuaran existint, si és així, cosa que desitjo, val la pena entrar-hi en contacte perquè un sempre n'aprèn molt de la gent que doncs, té una forta i extensa experiència vital.
Jordi, tenim temps per una última notícia. En tens alguna més?
Bé, doncs en tot cas dir que el professor Antoni Oliver dels Estudis d'Art i Humanitats de la UOC impartirà el proper 29 de novembre a Manacor la conferència Cerca i citació de documents Google i Zotero. La xerrada té com a objectiu presentar les eines del cercador Google que permeten trobar documents científics i acadèmics. També es presentarà l'eina Zotero, que permet recopilar automàticament les dades bibliogràfiques i fer servir aquestes dades per fer citacions en documents i generar automàticament la bibliografia. Si sou per Manacor, ja ho sabeu, no us ho podeu perdre.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Helena.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Bé, bé.
Doncs vinga, Patrick Rothfuss, El temor d'un home savi. Quin és aquest temor?
Són tres temors. Sí, sí, a la maldat a un home, bueno, o sigui, a la maldat dels homes, a la foscor i a la ignorància, però bueno, dit d'una altra manera, però us explico una mica tot plegat, d'on ve i tot això. Això, aviam, en Rothfuss, que és l'autor del llibre, en realitat va escriure una sola novel·la, el que passa que era tan extensa que van fer una mica com amb les pel·lícules en Tarantino, que les parteixen per la misma... Bueno, aquesta està partida en tres, de fet és una trilogia, però val a dir que ell no les ha escrit, no és tipus Larson que va escriure les trilogies en diferents moments i eren tres llibres diferents, o sigui, que els va fer diferents, no? Quan va acabar una va començar l'altra, sinó que això és una novel·la tota sencera, ¿vale? I el títol original de la novel·la gran, per dir-ho d'una manera, era La cançó de Flama i els trons. Però, a l'haver-la de partir, doncs es va haver de buscar un títol per cadascun. Jo haig de reconèixer, i us ho dic així sincerament, que la primera part no l'he llegida. La primera part no l'he llegida. Jo he anat directament a la segona perquè desconeixia en aquell moment que hi havia una primera part. La primera part es diu El nom del vent, d'acord? La van publicar el 2007. I sembla ser, perquè jo, clar, llegia aquesta del temor d'un home savi, he anat preguntant a la gent si el coneixen, i sembla ser que sí, que la gent el coneix, llavors ja fa temps que aquesta circulava por ahí. No es tracta d'un llibre d'aquells de bolsillo, no és un llibre de butxaca ni molt menys, perquè té com al voltant de 1.200 pàgines. Jo el tinc amb e-book, perquè ja quan he decidit que quan són tan grans que ja no tinc més espai...
1.200, has dit? 1.200 pàgines?
Sí. Ja no tinc prou estanteries ni un bolso prou gran.
Quin preu té aquest llibre?
A llibreria, a veure, jo l'he vist amb edició castellana, però hi ha també la catalana. El que passa que el preu el vaig mirar de l'edició castellana. Volta els 20 euros, 20 i pico d'euros, 20 i pocs.
I amb e-book?
Jo me'l baixo amb el Profile, llavors és molt barat, a mi només m'ha costat 6,90 o així. Clar, molt més barat.
Helena, anem a allò que trobis imprescindible afegir sobre aquest llibre. Què ens en voldries dir? Què més?
Mira, us voldria dir que és, malgrat que jo no he llegit el primer, tampoc em cal, el llibre t'atrapa igualment, el personatge és molt, molt, molt peculiar, es diu, bueno, s'escriu molt raro, però es pronuncia Q-O-U-F, d'acord? És un personatge que fa una mica de tot, és com el petit Llàtzer, sabeu? Fa una mica de tot, ara... I està escrivint la seva autobiografia, d'acord? Llavors, ell el que fa és, a través de bueno, ell és un bard, eh? O sigui, el personatge és un bard. És una mica també mag, és una mica així il·lusionista, però alhora, o sigui, tota la gent que l'envolta no hi està d'acord, com que ha esdevingut de cop i volta com una mena de líder bèl·lic, té una contesa per diferents motius amb el món que els envolten, doncs ell el que fa és lluitar, o sigui, la seva primera lluita és contra la gent que l'envolta perquè no volen que escrigui la seva autobiografia, perquè en aquesta autobiografia surt tot, sortirà tothom i tot allò que és misteriós deixa de ser-ho. Què passa? Cronista, que és un dels personatges es diu així, es diu Cronista, doncs, i un altre que es diu Ambrós, són personatges que, aviam, això és la lluita, és una lluita entre el bé i el mal, com a la majoria de novel·les, jo diria que fins i tot es podria considerar una literatura juvenil, perquè, clar, és l'eterna lluita entre el bé i el mal, no? Òbviament, Quous és el bé i tota la resta de gent que l'envolta és el mal, tot i que també troba temps per temes del cor, sentimentals, etc. Però una mica que aquest cronista, quan el convenç de que realment val la pena explicar la història de la seva vida, doncs hi ha com un flashback, d'acord? Hi ha un flashback a tots els relats i totes les aventures que ell ha passat, interromputs ocasionalment doncs, per traços del present. Llavors apareix un personatge que el busca, però aquí està el misteri, perquè et diràs, bueno, tot això que em dius està molt bé, però què és el que t'agrada d'aquest llibre? Doncs aquí està el misteri, no sabem per què el busca, d'acord?
D'acord.
L'hem de deixar aquí perquè és que el temps entra en part i mira com anem.
Ho sé, em sap molt, perquè igual ningú entès res.
No em preocupis.
Jo tinc moltes coses al cap i me les feu dir molt poc temps i llavors...
Escolta, el dia que ve ens controlem nosaltres més el temps i et deixem una miqueta més de temps a tu.
D'acord, l'únic que volia comentar-vos una cosa. Aquí el Pont el fem dilluns.
Ah.
Clar, jo marxo. He decidit marxar.
Bé. D'acord, doncs ja ho tindrem en compte.
L'altra setmana.
D'acord.
Et contactarem, doncs.
Vinga.
A veure, fins aviat.
La crònica.
Bé, tenim ja els micròfons i a l'Empar de Morelló, que ja anem fora de temps i ara, corrents, Empar, bona vesprada.
Corrents, bona vesprada, ja sé que anem molt picat de temps, així que us conté cosetes, res, pincellades. Podem anar al Club Diario Levante aquesta setmana, que es presenta la iniciativa Conte per Conte, que és teòricament una fira que es farà la segona de l'intercanvi oral. Serà el dia 10 i 11 de desembre al Mas de Noguera, Caudiel, a Castelló, però se presenta aquesta setmana al Club Diario Levante, així que no se pot faltar perquè estaran els contacontes, hi haurà personal de la Universitat de Castelló, etc. Vull dir que està interessant. A l'octubre es presenta la trobada amb l'alumnat de la Universitat de València per parlar de les xarxes socials, dels perfils professionals i un poc de tot. Això serà demà dimarts a les 6:30, a l'octubre, Centre Cultura Contemporània. Després, llibres o premis, com vulgueu, com podríem fer molta guassa, perquè s'ha presentat el Premi Joanot Martorell i s'ha presentat el Premi Ausiàs Marc a la ciutat de Gandia en la Setmana Literària. I si no ho sabeu, ja us ho dic, que la nostra consellera de Cultura, de la consellera de Cultura, Turisme i Educació, i Esports, ha confós l'autor del Tirant lo Blanc.
Deu ser més de turisme que de cultura.
Sí, mira, la broma de la conselleria, saps quina és? Ho diré ara que no en sent ningú. Conselleria de, com es diu, d'esculturisme. doncs bé, això, s'han lliurat els premis de la Setmana Literària de Gandia. El premi de novel·la ha sigut per a Xavier Aliaga. L'obra és Vides desafinades. Contaven amb més de 28 obres i la vida i en realitat l'obra són les vides creuades de moltíssima gent, però sempre en la música com a excusa. Este Xavier Aliaga ja té una andròmina. I la guanyadora de l'Ausiàs Marc de poesia ha sigut Laia Noguera, que és una catalana, pel seu poemari Caure, que ha estat guardonat d'entre més de 54 originals. No sé si estem fora de temps.
Un minutet.
Una coseta més, molt bé. Doncs saludem la iniciativa de la Universitat d'Alacant, que ha editat el Valor Políglota, no? Amb l'any Enric Valor, ha pres la iniciativa d'editar les rondalles en 10 llengües diferents, el polac, el romanès, el grec, el rus, el castellà, a l'anglès, a l'italià, al francès, hi ha molts. I si encara volem anar al teatre, aquí aquest dia 3 de desembre podem veure Estiu i fum de Tennessee Williams al Teatre Calderón d'Alcoi. Això serà el dissabte 3 de desembre. I res, dir-vos simplement que s'han lliurat també uns altres premis, els Premis Miquelet, Maria del Mar Bonet ha estat guardonada, entre d'altres. I què més coses, ja vos dic adéu, perquè veig
que esteu allà
precura,
tancant
la frase, estem... així que ja la propera setmana us conte més coses.
Molt ben part.
Molt ben part.
Una abraçada, que
anem.
Adéu.
Bona nit, gràcies. I entrem ja en el moment final del nostre programa. L'acomiadem dient una frase de Salvador Espriu, de l'obra Antígona, que té un cert to shakespearià. Diu, tot retorna i rellisca... No, ho tornem a fer. Tot retorna i llisca de seguida i no deixa solc. I què hi ha rere les brillants paraules sinó una cadena de fets buits de sentit? I amb aquesta frase m'acomiado a vosaltres i també als meus companys de programa, en Joan i en Francesc.
Bona setmana.
La setmana que ve us esperem aquí. Vinga, a tant de llibres. Bona nit.
A reveure.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Ampar Murelló, Helena Martínez Pons, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santceloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.